20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bon dia, com esteu? Les 12 i 20 minuts i sí, això és Herrera COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, ben trobats, salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, avui amb el company Jorge Martínez a les vies de so i sempre ben acompanyada també del cap d'informatius d'aquesta casa, en Carles Losada, i el company d'esports, el José Luis Gil. Després en parlarem amb ells de tota l'actualitat, però abans farem un repàs ràpid del que farem avui en aquest programa d'aquest dilluns 21 de febrer, un mes que, per cert, s'està acabant, un mes d'aquells curts que tant ens agrada, a molts. A d'altres no tant, sobretot aquells que fan aniversari el 29, diuen el 28, bueno, és igual. La qüestió és que això és les coses que té el mes de febrer. I el que tenim avui en el programa, doncs, és bastant senzill. De què parla la gent? Doncs està parlant de que els sindicats educatius de Catalunya han anunciat una vaga de 5 dies el mes de març a les escoles i instituts, i el Departament d'Educació diuen que no retiraran l'avançament del calendari escolar el 5 de setembre. Les dates concretes d'aquesta vaga de 5 dies encara estan per definir, i fins i tot els sindicats, i concretament els d'USTEC, demanen la dimissió del que és el conseller d'Educació, Josep González Cambray. Avui parlarem amb la Yolanda Segura, com dèiem, portaveu del sindicat USTEC. També hi ha una altra història que ens preocupa, la Covid. Que la pandèmia encara no s'ha acabat és una evidència que ningú nega. Ara bé, és una altra evidència que la situació ha millorat i està millorant a un gran ritme a Catalunya, pràcticament sense restriccions. Ja només queda la mascareta en interiors. La sisena onada s'està apagant ràpidament, empesa per la variant Omicron i l'alt índex de vacunació. En parlarem de l'última hora de la Covid amb el coordinador de la unitat Covid de l'Hospital del Mar, el doctor Robert Werri. I atenció a aquells que us fa mal al cap de tant en quant i els que ho teniu de manera permanent. Parlarem de la migranya perquè un estudi de la Vall d'Hebron obre la porta a tractar la migranya de manera personalitzada i es farà a través d'un test de saliva que pot ajudar a fer aquesta personalització en el tractament. En parlarem amb la doctora Alicia Alpuente, que és especialista del Servei de Neurologia e investigadora del grup de cefalia i dolor neurològic de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Us heu fet algun cop aquesta pregunta? Ens poden prohibir consumir al cinema crispetes o refrescos que portem de fora? Doncs hi ha un organisme públic i una associació de consumidors que asseguren que sí que podem portar productes de fora del cinema. En parlarem amb el Rubén Sánchez, el portaveu de Facua, que està fent un estudi i que, a més, estan rebent queixes de molta gent que va al cinema i que es troba amb aquest problema, que porta, doncs això, el refresc de fora, les crispetes de fora o el menjar, i no els hi deixen. Parlarem d'això. I després, un tema molt interessant. Avui coneixerem la història d'en Carlo. El Carlo és un exdirectiu d'una multinacional. Té 50 anys i té una discapacitat i es trobava amb problemes per aparcar al lloc de minusvàlids. Es va posar a desenvolupar una plataforma que, per cert, l'ha fet mereixedor d'un premi europeu. En parlarem amb el Carlo d'aquí a una estona també en aquest programa. I per acabar, la guinda del pastel la posarem amb l'Alfred López, el listo que todo lo sabe. I avui coneixerem de dónde viene la expresión no dar palo al agua. Això serà el final del programa i nosaltres sí que donarem pals, no a l'aigua, sinó a les zones de la ràdio d'aquest programa de la linterna, no, de Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, ben trobats, això comença tot just ara. I ho fem, doncs, per saber quina és l'actualitat del dia d'aquest 21 de febrer amb el cap d'informatius d'aquesta casa de COPE Catalunya i Andorra, el senyor Carles Losada, que entre d'altres coses també és el meteoròleg, i el senyor del trànsit. Senyor Losada, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, de tot un poco. S'ha de saber fer de tot en aquesta vida. El temps, el trànsit, les notícies,
i tant que sí.
El que no són notícies, Això de donar pals no m'agrada, eh? No m'agrada gens, però bueno.
Senyor
de quan en quan convé algun pal, eh? Però aviam, em poso el barret de meteoròleg, ara, eh?
Vinga, ara el barret meteoròleg, que sí, avui fa, almenys fa sol.
Sí, sí, i farà sol tota la setmana, eh? Iniciem setmana marcada pel temps estable arreu de Catalunya. Ens torna a abraçar l'anticicló, que ja ens acompanya des de fa moltes i moltes i moltes setmanes. I aquest dilluns el sol serà protagonista, el cel serè i el vent. El vent també té molta força als dos extrems de Catalunya, la tramuntana a l'Empordà, el mestral a Terres de l'Ebre i el vent del nord a la zona del Pirineu. Temperatures que tornen cap amunt. Fixa't tu quines temperatures hi hauràs d'ara. Sí. Estem a finals de febrer. Mira, 17 graus a Tarragona, 16 a Girona i Lleida, 15 a Barcelona i 8 graus a Andorra la Vella. Temperatures quasi de final de tardor o inici de primavera, eh?
Perfecte. Això en quant a la meteorologia. Sí. I què, el trànsit com estarà mateix, senyor Lozada?
La xarxa viària la tenim amb força tranquil·litat i fluïdesa, tot i que ahir va ser un dia molt complicat a les carreteres, havent-hi embussos molt grans a l'autopista P7, tant a la banda nord com a la banda sud, sí, degut a 4 accidents que es van produir, i això ha posat en alerta, llums d'alerta i d'alarma al Servei Català del Trànsit. S'han tornat a disparar els accidents, sobretot de cap de setmana, amb el fet de que la pandèmia, per sort, es va abandonar i la gent torna a sortir el cap de setmana cap a fora. Doncs ahir va ser un dia complicat per la tarda, les carreteres, sobretot a l'autopista P7. Aquest matí molta tranquil·litat i el transport públic, molta normalitat, cap incidència, eh?
I l'actualitat d'aquest 21 de febrer, senyor Lozada?
Doncs mira, actualitat, ja mirant, posant llums llargues de cara al dissabte i diumenge, que és quan torna a la ciutat ja de manera presencial el Mobile. Avui coneixerem detalls com el sector del comerç, el sector de la restauració, el sector empresarial, enfoca aquest Mobile amb alguna baixa important, però que torna a ser presencial, torna a ser amb un sopar de gala, la inauguració diumenge, amb la presència del rei Felip VI, i un Mobile que també ens comportarà als barcelonins una altra bona notícia, perquè també aquest dijous tot sembla indicar que es tornarà a il·luminar l'estel de la Torre de la Mare de Déu que hi ha a la Sagrada Família. Si recordes aquest gran estel que està situat a 128 metres d'altura, és un estel meravellós, fantàstic i molt bonic, doncs es va encendre el dia 8 de desembre i va il·luminar la ciutat fins al dia 9 de gener. Aquell dia es va tancar. Finalment hi ha hagut diverses reunions entre l'Ajuntament i la Junta Constructora de la Sagrada Família i s'ha arribat a aquest acord de que l'estel es torni a il·luminar, es torni a encendre a partir d'aquest mateix dijous, ja coincidint pràcticament amb l'inici del Mobile al cap de setmana. Queda per determinar encara l'horari, però el que sí que és cert és que podria, la franja que s'està parlant o s'està negociant entre l'Ajuntament i la Sagrada Família, és que s'encengués a les 7 de la tarda i es tanqués a les 11 de la nit. L'horari d'inici o d'encesa anirà canviant, perquè a mesura que també hi hagi el canvi d'horari, també es fa de nit molt més tard, eh? Aquesta serà una de les notícies del matí. Una altra bona notícia pel sector del comerç de Barcelona, que també està passant per moments molt crítics a causa de la pandèmia, és l'acord al que han arribat les federacions de comerç i també l'Ajuntament i la patronal Foment i el sindicat UGT per ampliar els horaris comercials pel que fa referència al període entre maig i setembre, el període, podríem dir, de vacances, on Barcelona torna a rebre, o esperem que torni a rebre gran quantitat de turisme. Podran obrir totes les botigues de 12 del matí fins a les 8 del vespre, eh?
Doncs, senyor Lozada, si hi ha alguna cosa d'última hora, ja sap vostè que té micròfons oberts.
Molt bé, hi ha alguna tornaré, eh?
Doncs aquí li espero. Gràcies.
Val. Bon programa.
Que vagi bé, gràcies.
Adéu, Montseta.
I a les 12 i 28 minuts, el senyor José Luis Gil ens porta l'actualitat esportiva, que avui té nom propi?
No. Té dos noms propis. Bon dia, tieta Montse, bon dia companys, bon dia. Sí, perquè ara ens mirarem una mica al melic. En aquesta hora, 12 i 28, un 83% de copenautes que s'han interessat per la pregunta blaugrana del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, un 83% de copenautes afirmen en blaugrana que van celebrar més la Copa del Rei de bàsquet, assolida ahir a Granada, que no pas la victòria 1-4 en Lliga al camp del València.
Què me dice?
Li dic els números. 17-83. Aquí no hi ha trampa, ni cartró, ni tezanos que valga. La victòria a València, 17%. La Copa del Rei de bàsquet, 83%. Què vol dir això? Doncs això vol dir que avui a Esports Cop, evidentment, farem una portada doble, perquè hem de parlar d'aquesta Copa del Rei assolida per l'equip de Jacikevičius a Granada. 59-64 contra el Madrid. No va ser el millor clàssic de la història, 59-64. El marcador ho diu tot, però no deixa de ser veritat que és la quarta copa assolida en les 5 últimes temporades pel Futbol Club Barcelona, i no deixa de ser menys veritat que consolida una mica més el canvi de tendència, el canvi de vent, la primacia i el domini del Barça sobre el Madrid, en la secció de bàsquet, des de l'arribada de Sarunas i Asiquevichus a la blanqueta blaugrana. Però clar, quan a Mestalla, Aubameyang fa un hat-trick, Dembélé juga de titular, escolti, aquest Barça sembla que comença a rutllar, li fica 4 gols a un equip de Bordalàs, Frenkie de Jong recupera l'olfacte golejador, i fins i tot sembla que no hi ha ressaques mèdiques lamentables de cara al partit de Nàpols, d'Europa League, doncs escolti, també haurem de parlar d'aquesta victòria del Barça 1-4 a camp del València. Això sí, deixa amb Jordi Alba amb 5 targetes grogues, per tant li caurà un partit de sanció i no podrà jugar en Lliga davant l'Atlètic de Bilbao. Això serà després del Nàpols-Barça, on el Barça jugarà el seu futur a l'Europa League, un Nàpols que, per cert, juga avui Calcio al camp del Cagliari. I pel que fa a l'Espanyol, Espanyol 1, Sevilla 1. Bueno, segons com ho miris. No tan bueno, segons com ho miris. Perquè hi ha qui pensa que hi ha manca d'ambició i hi ha qui pensa que empatar davant del Barça i davant del Sevilla no són resultats dolents per l'equip de Vicente Moreno. Per qui va la pregunta blanquiblava? Ara mateix un 69% de copenautes creuen que aquests dos empats saben a poc i que l'Espanyol va mereixer més. Sospito que fonamentalment davant del Futbol Club Barcelona. Al Girona s'esvaeixen les opcions d'ascens directe després de la derrota a Montilivi contra l'Eibar. Això sí, cal consolidar la plaça de promoció de play-off d'ascens per l'equip de Michel, no González, Sánchez. Michel Sánchez.
Senyor Gil, gràcies. I el mateix que li deia al senyor Lozada, qualsevol informació d'última hora, la tornada de Messi o qualsevol cosa d'aquestes, em avisa i torna a entrar.
A la una després del corro vinc cap aquí.
Fins després, adeu. Que vagi bé. I no marxeu, perquè d'aquí un moment en parlarem de les últimes dades de la Covid, que és el que està passant, i ho farem amb el doctor Robert Guerri, que és coordinador de la unitat Covid de l'Hospital del Mar. Això serà d'aquí a un moment. A on? Aquí, a Herrera a Cope, Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Cuando hablamos de salario mínimo, nos referimos a los trabajadores cuyo sueldo no está regulado por convenio, es decir, que no tienen un sueldo fijo. Aproximadamente 2 millones de personas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, el salario mínimo, como estamos contando, se queda en 1.000 euros mensuales con 14 pagas, pero no es la cifra real si contamos la seguridad social.
Claro, luego viene el coste añadido, que es lo que mucha gente no sabe, que es el coste en seguridad social para las empresas. Se viene a ser una media de 33-35% de su salario.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Ilusión, una fósfora.
Ilusión, señora.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Hoy tiempo de juego del mundo va... ¿Para dónde?
Brisbane, Australia, donde nos escucha habitualmente Carlos, aunque a esta hora ya normalmente no, porque a esta hora en Australia están durmiendo. Hola, Carlos.
Hola, muy buenas, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Descubierto un mecanismo capaz de activar la generación de nuevas neuronas independientemente de la edad de la persona.
Lo que hemos descubierto es que...
¿Ucrania y los cereales nos influyen a todos? ¿A España también?
A España muchísimo. España es el primer importador de maíz del mundo y el segundo...
Tres personas se quedaron tetrapléjicas tras sufrir un accidente de moto. Han vuelto a andar. Lo han hecho gracias a un implante electrónico hasta...
tal. Este descubrimiento puede ayudar a otras personas con ese tipo de lesiones.
Alegría inmensa. Por otro lado, pues el equilibrio de la cautela.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
A 35 minuts, això és, ja sabeu, Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Que la pandèmia encara no s'ha acabat, ho dèiem abans, és una evidència que ningú nega. Ara bé, és una altra evidència que la situació ha millorat i està millorant a un gran ritme a Catalunya. Pràcticament sense restriccions, ja només queda la mascareta en interiors. La sisena onada s'està pagant ràpidament en pesa per la variant Omicron i l'alt índex de vacunació. Però davant d'aquesta eufòria i el relaxament de la població, hi ha un epidemiòleg que diu, bueno, més que res, ha posat aigua al vi. Avui em vull parlar amb el Robert Guerri, que és el coordinador de la unitat Covid de l'Hospital del Mar. Senyor Guerri, què tal? Bona tarda, doctor.
Què tal? Molt bona tarda. No sé què tal.
Hi ha algú que parla d'una setena onada. Què diu vostè?
Sí, aviam, jo crec que... Bueno, com a futuròlegs, jo crec que després no som gaire bons, no? Perquè sempre semblava que cada onada era la darrera i sempre hi ha hagut una més. Per tant, després de sis onades que hem anunciat que això s'acabava, potser que una setena seria possible. La realitat, jo crec que, no? Parlant, diguem, a peu de llit, a peu de la realitat és que ara és ben diferent al que estàvem. Jo crec que ara tot s'ha començat a semblar més al que viurem a partir d'ara. I és la realitat clara és que la Covid no se'n va, la Covid es queda, és a dir, continuarem veient infeccions que requereixen ingrés hospitalari durant molt de temps i, a més, amb un probablement amb una no estacionalitat, així com la grip, sembla que entre els mesos de gener i març tenim sempre cada any brot de grip, de la Covid sembla que es distribuirà més durant l'any i que pugui haver moments en què hi hagi un increment pel motiu que sigui, per les condicions ambientals o, a més, d'algunes hospitalitzacions més o algunes casos simptomàtics més, doncs és possible. I si això li volem dir setena onada, doncs sí, probablement sí. Clar. Uh-huh.
Com està anant el tema de la vacunació, doctor Guerri? Ha baixat?
Sí, aviam, jo no tinc les dades últimes. La realitat és que nosaltres, com a població, tenim una taxa de vacunació molt alta. I a més, és evident que la vacuna com a per contenir la infecció ha funcionat fantàsticament. Jo crec que ara estem en un altre punt. No dic que no ens haguem de vacunar o que no haguem d'actualitzar les vacunes, però realment la immunitat generada per la vacuna, la immunitat generada per la infecció, que la enorme quantitat de gent que s'ha infectat, aquest tipus d'immunitat i la de la vacuna, com dic, confereix algun tipus de contenció a la progressió disparada del virus en aquest moment, no? I això t'està ajudant. Per tant, estem en un altre moment. Ja no és... Ja vam arribar pràcticament al 90% de la gent vacunada. Això és... Ja dic, jo crec que això ja està. Estem en una altra realitat, ara.
Què em diu de la gent que encara està amb la Covid persistent? Perquè hi ha verlos ailos.
Molt. I això miri, de les coses que venen ara i de les coses que realment han de preocupar, aquesta és una molt important. Mm. Perquè és veritat que ara és una mica com després de la batalla, no?, que hem de començar a veure què és el que ha passat i donar-nos compte de que hi ha persones que han passat la Covid, que s'han curat, és a dir, que no tenen Covid, però tenen seqüeles, bé per les hospitalitzacions, que n'hi ha moltes, però també bé pels propis canvis que encara no coneixem, que el virus ha pogut induir en el seu organisme i que, a més, això està comportant símptomes, de vegades, inexplicables i inquantificables, no perquè no siguin veritat, sinó perquè no sabem què és el que està passant. I és un problema perquè, ja dic, hi ha moltes persones afectades i, a més, amb conseqüències per la qualitat de vida molt importants. Jo crec que ara aquest és el punt en el que hem de començar a focalitzar la nostra atenció en aquestes persones, tractar d'ajudar-les per tots els mitjans.
Uh-huh. Doctor, els nous protocols per les escoles a Catalunya entraran en vigor durant la setmana vinent. Parlen de que les quarantenes a les escoles estan a punt de suprimir-se, però encara sense data fixa, i es parla també d'eliminar la mascareta a les aules. Com ho veu vostè?
Miri, clar, jo sóc infectòleg i sóc clínic. Això és un tema que abarca el que és més la salut pública. Si em demana per una opinió més personal i des d'un punt de vista mèdic, jo crec que en aquest moment té sentit, no? Si algú ha patit tot això de forma molt clara han sigut els nens, amb quarantenes, no quarantenes, anades i tornades, les mascaretes, les mascaretes. I a més, jo crec que si hi ha un grup en el que hem de ser el més àgils possible a l'hora de retirar tot el tipus d'intervenció externa han de ser els nens. Per tant, a mi personalment em sembla bé i que com més ràpid millor.
Uh-huh. S'ha notat, doctor Werri, que ha baixat bastant l'afluència de gent als CAPs. Això vol dir, primer, bona senyal, que ja no hi ha tanta gent malalta, que la gent s'ha vacunat, la gran part, la majoria de gent. Això és una bona senyal. Als hospitals, com ho noten vostès a peu de llit a l'Hospital del Mar?
Miri, La realitat és que en aquest moment hi ha persones ingressades per Covid i, com li deia abans, jo crec que això continuarà sent una realitat durant bastant de temps. De fet, no nosaltres, no, sinó he estat uns dies a Califòrnia i a l'hospital on jo estaven ja preparant el post-pandèmia, i el post-pandèmia implicava destinar una unitat de l'hospital de forma contínua a l'atenció d'aquest tipus de pacients, perquè presumeixen que això continuarà venint. El problema és que el tipus de pacient que està ingressant en aquest moment i de fet, una mica el que espera és el model de pacient o el tipus de pacient que nosaltres veiem amb la grip en els mesos de, com li deia abans, de gener a març.
Sí,
és a dir,
sí,
persones grans, amb cert grau d'immunodepressió, amb moltes altres malalties. En definitiva, són pacients complexes. Són pacients complexes a l'atenció perquè la Covid és un problema més afegit a tot el conjunt de problemes que tenen, i amb l'agreujant de que la Covid el que fa és, d'alguna manera, descompensar tota la resta de problemes. Això es tradueix en hospitalitzacions més llargues, més complicades. És a dir, des d'un punt de vista sanitari, hospitalari, no seran tan en tant número com abans, però seran pacients complexos i, pel que sembla, durant bastant de temps i durant tot l'any.
Uh-huh. Abans d'acabar, doctor Werri, la Covid li agrada més l'hivern o l'estiu?
Aquesta és una bona pregunta, perquè durant molt de temps vam dir, i semblava que hi havia dades fins i tot al laboratori, dades que semblava que el virus es transmitia molt millor amb poca radiació ultraviolada i temperatures fredes, és a dir, més cap a l'hivern que durant l'estiu. Però la realitat és que hem vist que en els mesos càlids i de molta radiació hi ha hagut onades tan fortes quasi com les altres. De totes maneres, és un virus respiratori que dona la sensació o que diguem, en condicions en què la seva propagació no sigui tan fàcil ni hi hagi tantes persones susceptibles com hi ha hagut fins ara, que la seva propagació, la seva transmissió es concentri més en mesos més foscos, és a dir, menys radiació ultraviolada i més freds. Però la impressió que dona és que pugui haver casos durant tot l'any.
Mm-hmm. Doncs estarem molt pendents. Sempre és un plaer parlar amb el doctor Roger Werri, que és el coordinador de la unitat Covid de l'Hospital del Mar. Com sempre, doctor, gràcies, molt amable, i fins la propera.
El plaer és meu, eh? Moltíssimes gràcies per convidar-me. Gràcies.
Gràcies, doctor. Les 12:43, darrere Cope Catalunya i Andorra. D'aquí un moment en parlem de vagues. A on? A les escoles. Ara en parlem.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada es definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? En 13 solo tenemos un propósito.
¡La fiesta va a empezar!
Seguir estrenando cine esta temporada. 13, tu televisión. Compártela.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbioline Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Els sindicats educatius de Catalunya han anunciat una vaga de 5 dies al mes de març a les escoles i instituts si el Departament d'Educació no retira l'avançament del calendari escolar el 5 de setembre. Les dates encara estan per concretar. Parlem amb la Yolanda Segura, que és portaveu d'USTEC. Yolanda Segura, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, explica'm una mica com va ser la trobada que veu mantenir amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray, a finals de la setmana passada.
Doncs la trobada que vam mantenir, que va ser el divendres al matí, que en principi ell primer havia manifestat que no vindria a veure'ns i a trobar-se amb nosaltres, i al final, doncs mira, sortosament va ser que sí, tot i que la trobada no va ser fructífera. No vam arribar a cap acord i això és el que ens va portar a nosaltres doncs, a anunciar aquesta convocatòria de vaga. Les nostres demandes passaven per, primer de tot, retirar aquest ordre de calendari i començar una negociació real, que vol dir, doncs, en igualtat de condicions, no? doncs, quan demanem això, vol dir que si tu presentes una proposta que es pugui negociar punt per punt d'aquesta proposta i que no hi hagi cap punt que es digui no, aquest punt no es toca i aquest tampoc no. Volem negociar-los tots perquè tots els punts són, afecten i tots els punts són importants i, per tant, nosaltres tenim molt a dir en tots i cadascun d'ells, i no només nosaltres, sinó tota la resta de col·lectius que formen part de la comunitat educativa, com són les famílies, no? Molt important, doncs, tenir-les en compte.
El conseller això continua dient que l'avançament de l'inici del curs va en benefici de l'alumne. Això ho té claríssim.
Sí, ell ho té molt clar. Nosaltres considerem que no és així, perquè avançar el curs 5 dies no en què beneficia l'alumnat. L'alumnat el que el beneficia és els recursos que es posin, no?, que s'inverteixin en els centres educatius per cobrir les seves necessitats reals, que és la seva atenció més individualitzada, no?, una cosa molt necessària, i això passa per reduir ràtios i per augmentar la plantilla, i per augmentar la plantilla, quan dic plantilla, dic docent i d'atenció directa a l'alumnat. Això realment és el que beneficia l'alumnat. I això no s'està fent cap inversió en això, no s'està plantejant. Si ells parlen d'avançar el calendari 5 dies, què solucionen 5 dies? I la resta de l'any? I la resta de l'any? No en parlem de la resta de l'any, no la resta de curs. Això, doncs nosaltres és el que és evident que no ho acceptem. A més, és que si hem de parlar d'un avançament de calendari o un canvi de calendari, el que no pot fer ell és primer tirar-ho a la premsa i després ja donar-ho per fet i donar les instruccions, etcètera, i que després passi per la negociació. A veure, què hem de negociar si tu ja estàs donant per fet? Que això serà així, a més ja ho comuniques a tothom, no?
Sí, perquè la mesura...
Que no digui que vols negociar quan ell ja inicialment s'ha saltat tots els procediments de negociació hagut i per haver.
La mesura s'havia pres de manera unilateral.
Correcte, no sabíem res. Ells diuen que han parlat... no sabem amb qui hem parlat, que ens diguin amb qui hem parlat, perquè ningú sabia res, tothom se'n va assabentar el mateix dia i en el mateix moment que va ser, doncs, uns minuts abans de la roda de premsa. Llavors, amb qui ha parlat? No ho sabem. Hauria de reconèixer que això no ho ha fet bé. Això per començar. Això no ho ha fet bé, no? Cada any es fa de la mateixa manera. Què és? Passar-ho primer pels organismes de negociació i després, ja, un cop s'ha parlat, negociat, no?, i s'ha acordat i s'ha establert, doncs ja, diguéssim, totes les instruccions, no?, ja estan definides, es publica i s'anuncia. Però aquesta vegada ells han decidit fer-ho al revés i aleguen, doncs, que no volem negociar. A veure, no volem negociar. Hem anat a totes les meses de negociació on sempre se'ns ha imposat tot i cadascun dels punts de totes les normatives que han passat per allà. No s'ha donat possibilitat ni de negociar. Negociar vol dir que de cada punt en parlem i arribem a un consens que beneficiï totes les parts. Això fa molt temps que no es produeix. I nosaltres ja n'estàvem molt farts i ja hi havia com una línia molt fina de l'equilibri, diguéssim. Estava ja molt precari, el tema de les relacions era molt precari, i ja que fes aquest moviment d'aquesta manera és el que ens ha fet, diguéssim, esclatar, de dir, bueno, fins aquí hem arribat. Ja no és només el tema del contingut del calendari. És evident que no és només això. És aquestes formes impositives i aquesta manera de procedir que per nosaltres no és inacceptable. I per això en demanem la seva dimissió, perquè creiem que està incomplint amb les seves responsabilitats, que és escoltar tota la part social a l'hora de plantejar les propostes, no?, que s'han de dur a terme en l'educació.
Iolanda, vosaltres us veieu recolzats per les famílies a l'hora de fer aquests 5 dies al març de vaga?
Doncs mireu, hi ha famílies que, home, entenem que les famílies diuen ara que faig jo amb el meu fill o filla aquests dies, és evident. I de la mateixa manera que si hi ha vagues de taxistes o vaga dels vols, no?, dels aeroports o el que sigui, tot això afecta, doncs aquí ha de fer servir el servei. Però és que la vaga el que té per objectiu és molestar per forçar a que els responsables s'asseguin a negociar, no? Es tracta d'això. Nosaltres l'objectiu és poder aconseguir uns objectius concrets, que és poder seure a negociar i aconseguir guanys tant per les condicions laborals, per les nostres condicions laborals, com per la millora del sistema educatiu. Que no perdem de vista que totes les nostres reivindicacions van en les dues línies. Som uns sindicats i només faltaria que no poguéssim lluitar i el col·lectiu docent i laboral no pogués lluitar per millorar les seves condicions laborals. Només faltaria. Llavors, sí que entenem, hi ha famílies que entenen els motius i famílies que no. Mm-hmm. Però també hi ha gent que no està en el món de l'educació, que no s'ha fet mai una aula, que es creu amb el dret d'opinar no? I de, fins i tot de criminalitzar-nos perquè bueno, volem lluitar per millorar el sistema educatiu. Home, haurem de fer un bon treball, d'intentar fer veure doncs, que justament el que volem és tot el que reclamem va doncs, reverteix en la millora de l'educació, que no és un sistema educatiu que està per tirar coets, que té moltes mancances, que té moltes necessitats de cobrir, i que el que necessita és que la inversió caigui per cobrir aquestes mancances i aquestes necessitats. I si no, tirem un any enrere, o tirem mesos enrere, amb tota la pandèmia. Va quedar molt evident que hi ha unes mancances molt greus en el sistema educatiu, i era una cosa que tota la societat clamava al cel. Com pot ser que passi això? Com pot ser, no? Doncs justament anem en aquesta línia. Doncs se'ns hauria de valorar. Se'ns hauria de... I en tot cas, a qui hauríem de demanar responsabilitats és als polítics, que sempre fan polítiques anti-serveis públics. I anti-millora de la qualitat d'aquests serveis públics. Aquí és on s'haurien de demanar responsabilitats.
L'altre dia, Iolanda, deies que el conseller tenia una actitud prepotent, poc dialogant, immobilista, i que si manté l'inici del curs del 5 de setembre no començaran el curs. Aquests dies de vaga, sabem els dies exactes o encara esteu barallant, esteu mirant dates? Quines podrien ser?
Encara no, mira, justament ara estem reunits a la part sindical i segurament ens haurem de tornar a reunir al llarg d'aquesta setmana, perquè decidir els dies, decidir els termes, els objectius, tot això, l'estratègia, tot això no és fàcil, no? Som organitzacions sindicals amb idees diferents o maneres sí. de fer diferents i, per tant, doncs, tot això s'ha d'encaixar, s'ha d'arribar a un consens i necessita de molt diàleg. Estem en ello, per dir-ho d'alguna manera, i no sabem quan podrem informar de les dates perquè tot just ho estem començant a concretar.
Doncs com tenim línia directa, Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, estarem en contacte per saber exactament quins seran aquests dies de vaga, a no ser que el conseller canviï el seu parer i us escolti i arribeu a un acord, però sembla ser que la cosa, de moment, continua igual. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC Estès. Gràcies, bona feina i en continuarem parlant.
A vosaltres, moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ai, doctora Torrejón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues bien, aquí mirando vuestra dirección, que estáis en calle Muntaner 252, principal segunda, en Barcelona, el Centro Médico y de Estética de la doctora Torrejón, Starbene, y un teléfono 93414-3631. Importante, doctora, porque la primera visita informativa y gratuita.
Sí, es una visita que no tiene coste para el paciente, para nosotros sí, porque es una inversión de tiempo, pero lo que pretendemos es informar ante todo, es decir, que el paciente se sienta libre de poder transmitir lo que le preocupa y nosotros explicarle, bueno, pues lo que es nuestra opinión del porqué de la situación que tiene y cómo le podríamos ayudar a conseguir el objetivo, en donde fuere, en un problema facial, en un problema circulatorio o en un problema de exceso de peso.
Seguramente, doctora, muchas preguntas van dirigidas hacia la cirugía y la obesidad. Se lo deben haber preguntado muchas veces.
Sí, sí, porque vienen personas que están dudando, que no saben si hacerse o no la cirugía, tienen la información del cirujano que le propone que evidentemente haga la cirugía para tratar su problema de sobrepeso, pero también quieren conocer otra opinión, ¿no? Entonces yo en este sentido lo he dicho en muchas ocasiones, lo vuelvo a repetir, la cirugía que tiene un efecto que es indudable, que es la disminución de peso, es decir, esto lo provoca cualquier tipo de cirugía bariátrica que se haga, tanto las transitorias como puede ser un balón intragástrico o las permanentes como puede ser una reducción gástrica, una reducción gastrointestinal. Cualquier cirugía va a determinar una bajada de peso y normalmente de bastantes kilos, ¿no? Pero hay que tener muy claro una cosa y es que la cirugía no es el tratamiento de la obesidad en cuanto a causas, es el tratamiento de las complicaciones de la obesidad. Es decir, la cirugía siempre debe plantearse cuando un paciente ha intentado, digamos, lo imposible, no lo consigue y tiene enfermedades asociadas a un exceso de peso. Mientras no sea así, hay que siempre agotar las vías no quirúrgicas para conseguir tratar las causas, conseguir que el paciente cambie hábitos de vida y que de esta manera pueda conseguir un resultado muy bueno y duradero en el tiempo, que es lo que hacemos nosotros en cuanto a la pérdida de peso.
Pues ya lo sabéis, 93-414-3631, doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Star Bene. Llamar, no os arrepentiréis. Carmen, gracias. Noticias.
Un abrazo.